La brúixola, amb Xavier Casanovas.
Bona nit i benvinguts a la brúixola d'aquest dimecres 11 de juliol, que probablement passarà la història per ser el dia en què el president del govern espanyol ha anunciat el pla d'ajustos més dur de la democràcia per estalviar 65.000 milions d'euros en dos anys i mig. Fins a 20 mesures diferents ha anat desgranant el president Mariano Rajoy al llarg del debat de prop de 6 hores d'aquest matí al Congrés de Diputats. De totes les mesures, la més comentada i també la més esperada, la pujada de l'IVA de 3 punts, que passarà del 18 al 21% i que s'aplicarà de forma immediata a partir del proper diumenge o dilluns. Però el govern també suprimirà la paga extra de Nadal dels funcionaris, reduirà en un 30% els regidors dels ajuntaments i retallarà la prestació de l'atur a partir dels 6 mesos. Són només algunes de les mesures que el propi Mariano Rajoy ha justificat així.
No disponemos de más ley ni de más criterio que el que la necesidad nos impone. Hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Yo soy el primero en estar haciendo lo que no le gusta. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio, ni renuncio a bajarlos en cuanto sea posible, pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas.
Efectivament, malgrat les moltes vegades que el govern i el PP van criticar i negar la pujada de l'IVA, finalment s'han imposat les recomanacions del Fons Monetari Internacional i de la Comissió Europea, tot i que Rajoy ho ha volgut desvincular del préstec comunitari que els bancs espanyols començaran a rebre a finals d'aquest juliol. Brussel·les ja ha celebrat les mesures anunciades pel govern, mentre l'oposició considera que només empobriran més la població. De fet, l'Organització de Consumidors i Usuaris ja ha calculat que la pujada de l'IVA suposarà uns 415 euros de mitjana a l'any per família. Són mesures per aturar el cop de la crisi, però falta veure fins a quin punt serviran per fer créixer l'economia i el consum. Seran suficients aquestes mesures? Arriben tard? Eren inevitables? Són algunes de les preguntes que traslladarem avui a la tertúlia amb els diputats Assumpció Laïlla, Laia Bonet, Santi Rodríguez, Mercè Civit i Oriol Amorós. Abans, però, entrevistarem a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, just poques hores abans de la cimera del pacte fiscal que es celebra demà al matí entre tots els líders polítics catalans. I com sempre, ja saben que des d'ara mateix teniu a la vostra disposició el Twitter del programa @labruixola_cat, on podeu deixar els vostres comentaris i preguntes.
Els dimecres de 9 a 10 de la nit, escolta La Brúixola a Onda Cero Catalunya amb Xavier Casanovas. La brúixola, l'actualitat i els seus protagonistes.
Comencem i ho fem, com dèiem, amb la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, que avui visita el programa La brúixola d'Onda Cero Catalunya. Gràcies i bona nit, senyora Núria de Gispert.
Bona nit i moltes gràcies.
Feia temps que teníem prevista aquesta entrevista i finalment ha coincidit amb l'anunci del president del govern, Mariano Rajoy, d'un ambiciós pla de mesures d'ajustament que afecten a molts àmbits, com comentàvem a la presentació, increment de l'IVA, també es suprimeix la segona paga extra dels funcionaris, reducció d'un 30% del número de regidors dels ajuntaments i ha anunciat també, entre altres mesures, reduir la prestació de l'atur per als nous perceptors, apujar el tabac o racionalitzar la despesa en matèria per dependència, tot plegat per estalviar en dos anys i mig un total de 65.000 milions d'euros. De seguida ho comentem. Abans, escoltem com ho ha justificat Mariano Rajoy al Congrés de Diputats i també les respostes d'Alfredo Pérez Rubalcaba per part del PSOE i per part de Convergència del president del grup al Congrés, Josep Antoni Duran i Lleida.
Aquí no caben fantasías ni ocurrencias, porque no hay mucho para escoger. O reducimos los gastos o aumentamos los ingresos, o si no nos queda más remedio, hacemos ambas cosas. No disponemos de más ley ni de más criterio que el que la necesidad nos impone.
La economía decrece, el desempleo crece y la desconfianza en este momento es total en nuestro país. Y lo es porque hay un presidente que hace lo contrario de lo que dijo y lo es porque han buscado ustedes culpables y han creado la sensación en todo el mundo de que no somos un país serio, de que nadie dice en este país la verdad cuando no es completamente, cuando es completamente lo contrario.
Quede claro, señor presidente, que los sueldos a nivel de comunidades autónomas son las comunidades autónomas quienes deben hacerlo y, por tanto, doy por supuesto de que usted va a respetar la autonomía. Respecto a posible pago extraordinario, etcétera, quede claro que ya esta Cámara ha adoptado con anteriores gobiernos medidas de congelación después de reducción del salario y, por supuesto, nuestro grupo parlamentario está a disposición de dar ejemplo en ese sentido y en esa línea.
Hem escoltat, com hem dit, Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba i també Josep Antoni Duran i Lleida. Quina és la valoració durant tot el dia? Hem escoltat reaccions de tots els partits, també dels diversos sectors econòmics i empresarials de Catalunya, però la valoració que fa la presidenta del Parlament de Catalunya, quina és? Era qüestió de temps que s'anunciessin aquestes mesures?
A veure, jo crec que han vingut bastant manades per la Unió Europea després de l'acord de rescat bancari que es va prendre fa una setmana. Ara bé, jo també, quan he sentit el discurs, una part del discurs del president del govern, m'ha sonat a música que ja aquí, des de fa un any i mig, s'està fent. O sigui, Catalunya fa un any i mig que està fent els deures, que està fent els deures perquè ens trobem en una situació de greu crisi econòmica i perquè, a més, a Catalunya doncs va rebre el nou govern un dèficit molt important i un deute molt elevat, cosa que també ha passat a l'Estat espanyol, però han anat amb un any de retras i, a més, així com el president del govern espanyol va començar amb unes mesures immediates, després es va, com si diguéssim, relaxar. I ha donat la impressió de que ja estava tot resolt i eren mesures que se sentien com a necessàries. Quan parlem de l'IVA o quan parlem dels sous dels funcionaris, eren mesures que en totes les reunions se'n parlaven, però sempre es negava per part del govern que això s'anés a fer. Al final, els números canten i les necessitats obliguen. I, en definitiva, és el que ha hagut de fer el president del govern, que potser ho ha fet amb un cert retard.
El president del govern, però, encara ho argumenta dient que això es culpa en gran part de l'herència socialista rebuda.
Una part segur, perquè quan s'ha parlat de que tenien 90.000 milions de dèficit, doncs realment jo comparo amb els quasi 10.000 de Catalunya i aquests 8.800 de Catalunya suposen en el pressupost del 2012 una partida de més de 2.000 milions només per pagar interessos d'aquest dèficit. Clar, això a nivell espanyol és molt gran, però això no treu que, a més, o sigui, això és afegit, és un problema gravíssim que suposa moltes més obligacions, però a més és que des de fa molts anys aquest país ha viscut una mica de pensar que estava en el país d'Alícia i les Meravilles.
De les mesures anunciades, que n'hi ha moltes, quines considera així d'entrada, amb el que de moment coneixem, més encertades i quines li preocupen més?
A veure, encertada és difícil de dir, però crec que l'IVA era una mesura que estava prevista i que inclús havia estat més defensada que no pas l'increment de l'IRPF, de la renda. El que passa és que la sorpresa es la vam trobar el 30 de desembre i això ja està fet. L'IVA, si comparem amb altres països de la Unió Europea, l'IVA espanyol era més baix i, per tant, té un cert sentit, malgrat que segur que pot afectar a moltes persones, afectarà a tothom, però clar, afectarà més en aquelles famílies que van molt més justes de recursos. La mesura de la paga extra dels funcionaris ve a ser, falta veure la lletra petita, però ve a ser la mateixa mesura que el president de la Generalitat ha posat en els funcionaris de la Generalitat i que ha estat molt criticada, va ser molt criticada inclús pel Partit Popular i en canvi ara doncs, veurem què diu. Però realment és una mesura que sense treure cap valor a la funció dels funcionaris, sinó al contrari, doncs són persones que com a funcionaris públics també han d'ajudar i potser tenen un plus per ajudar a que la situació de crisi doncs, no es mantingui. El tema de la dependència, a mi em sap molt greu, però és que no ens oblidem que aquesta llei ja va néixer malament. Va néixer sense memòria econòmica, va néixer sense complir ni un sol any els compromisos que tenien amb les comunitats autònomes i en aquest moment han hagut de reduir allò que no han complert mai. Per tant, és un engany que ja es veia a llarg plaç.
Per tranquil·litat dels funcionaris catalans, explicar que la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, ha afirmat que la retallada al sou de funcionaris que preveu Mariano Rajoy no s'acumularà al català, perquè ja s'ha anat acumulant una retallada en el Exacte. Sou d'un 2,5% en els funcionaris catalans. Una altra mesura que, sobre la qual volia demanar-li la seva opinió és aquesta rebaixa del 30% dels regidors dels ajuntaments, les entitats municipalistes. També aquest matí el portaveu sí. del govern, Francesc Homs, doncs, ho ha criticat en el sentit que es podria estar envaint competències.
Primer, envaint competències quan parla de l'autonomia local i quan parla dels regidors a nivell de tot l'estat espanyol. Però també hem d'aclarir una cosa. Què vol dir reduir el 30% de regidors? Quan això és una mesura d'estalvi, d'entrada, si els regidors, la majoria dels regidors no cobren. A Catalunya, dels 900 municipis, potser n'hi ha 50 o 70 que els seus alcaldes cobren un sou.
Vol dir que és una mesura més aviat de cara a la galeria?
De cara a la galeria. També s'ha de veure què passa amb aquest projecte de llei que fa setmanes que estan parlant sobre l'administració local, en la qual parlen de les diputacions, de la supressió de les mancomunitats, de reduir les competències dels ajuntaments. Ara, així com les altres mesures de reducció, més o menys pots entendre per on van, aquesta de reduir el 30% dels regidors, bueno, això competa una llei municipal i de règim local, nosaltres tenim competències i, per tant, tampoc veig per on va.
De fet, tem que el següent pas pugui ser retallar, per exemple, com ha proposat la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, el percentatge de diputats o de representants als parlaments autonòmics, per exemple?
Pot ser, però jo crec un altre cop en què això és competència de l'autonomia. No oblidem que el nostre Estatut d'Autonomia ja preveu un nombre determinat de diputats i els preveu entre 100 i 150. Estem en 135. Jo crec que aquest punt no, nosaltres no ho veiem i creiem que no es posaria en funcionament i de cap manera es pot manar o es pot imposar des del govern de l'Estat.
Ara, quan dèiem, potser és una mesura que més que efectiva es fa més de cara a la galeria, de cara als ciutadans. Què en pensa vostè quan escolta que alguns ciutadans doncs, demanen als polítics que facin més esforç, que rebaixin el sou, que estalviïn despeses en representació, en xòfers, en dietes, en complements?
A vegades jo crec que alguns ho diuen perquè ho han sentit molt sovint d'altres. I aquests altres ho diuen perquè és molt fàcil fer una crítica als polítics. Jo quan se'm pregunta això sempre defenso els polítics, sempre defenso els diputats i a més dic que el sou dels diputats o el sou en general dels polítics és un sou que no es correspon amb la feina que fan i les hores que dediquen. Que en aquest moment molts sous han baixat, sí, els primers que ens els hem baixat som nosaltres.
El Parlament ho va fer.
I el Parlament ho va fer, però és que jo no vull deixar de dir que des de l'any 2003, i estem al 2012, els increments han estat mínims, més aviat han estat decrements, i que un diputat del 2003 ve a guanyar el mateix ara, el 2012 respecte al 2003. Va perdre retribucions a l'any 2010. Va estar congelada les seves retribucions durant 3 anys. I ara, l'any passat, bueno, aquest any, hi ha una paga extraordinària que no es cobra. Per tant, retallar més, no. És impossible, o si és possible és perquè el país ja va molt pitjor. I segon, jo crec que hem de defensar en aquest sentit que no tot se soluciona demanant als polítics que rebaixin el sou i que rebaixin aquelles partides que ja són irrebaixables, perquè és que ja no hi ha res més. O sigui, quan el govern de la Generalitat ha fet el nombre d'ajustos que ha hagut de fer, ja quasi, com diu el president, toca l'os i hem de vigilar que això no passi.
Parlem, doncs, del Parlament. Estem finalitzant aquest curs polític. La setmana vinent hi ha el darrer ple ordinari abans de l'estiu i després arribarà el 25 de juliol aquest ple extraordinari al voltant del pacte fiscal, del qual en parlarem. Ara, vostè quin balanç fa d'aquest curs que acabem?
Home, molta feina, bastantes lleis aprovades. En aquest moment em sembla que tenim 17 lleis aprovades des de l'inici de la legislatura i 16 a punt, que estan en tràmit. Les comissions van treballant, les sessions plenàries, sempre explico que el que passa en el carrer entra de ple en les sessions plenàries. La crisi econòmica és el tema central en tots els seus àmbits, el sector del treball, l'empresa, els afers socials, la dependència, l'educació, la salut, tots són temes que preocupen a la gent i que lògicament els parlamentaris porten les seves iniciatives a debatre. I és un Parlament en aquest moment, doncs, que jo diria que és molt mogut, en el sentit de que no havent-hi una majoria absoluta, doncs aquests 6 diputats que manquen al grup de la majoria es noten, que contínuament han de fer allò de la geometria variable, que en principi és bo i és positiu, i espero que en aquest darrer ple, i desitjo que en aquest darrer ple específic sobre el pacte fiscal, un tema central en aquesta legislatura, doncs els grups parlamentaris estiguin amatents més que als seus partits al país. Jo crec que és un debat molt i molt important, és un projecte polític de gran calat i que és necessari arribar a la màxima unitat. Ja sé que és difícil, que no tothom té els mateixos plantejaments, però sí que molts o pràcticament tots comparteixen que Catalunya en aquest moment necessita un canvi en aquest sentit, un canvi que en absolut és un privilegi, sinó que és un dret a tenir allò que des de Catalunya es treballa.
De fet, estem a poques hores de la cimera de líders catalans que es celebra demà al matí entre tots els grups parlamentaris per tal d'intentar arribar a un consens previ a aquesta votació del 25 de juliol. Vostè és optimista respecte al que pugui passar demà en aquesta reunió presidida pel president Artur Mas?
A veure, jo vull ser optimista. Una altra cosa és què passarà, però en la primera cimera, que potser era la que podia preocupar més perquè era sentar les bases sobre el futur ple específic que es faria, la veritat és que el seu contingut va ser positiu i el resultat també. I vist per les declaracions que van fer tots els partits polítics, jo crec que tothom va quedar bastant satisfet. Jo espero que demà pugui anar pel mateix camí perquè s'ha fet un treball previ. Demà hi haurà focus, hi haurà llum i taquígrafs, però sobretot l'important és la feina que des del govern s'ha anat fent grup per grup parlamentari. I per tant és una feina en la qual han intentat arribar a acords. I la fórmula que aquest matí semblava que venia a dir el senyor Homs era, doncs, buscar la manera que la resolució final pugui sumar molts vots favorables, encara que no siguin tots els punts. Lo important és que molts punts puguin ser adoptats per tots i que si alguns punts només són adoptats per una majoria, doncs ja va bé. Jo espero que realment els partits polítics estiguin a l'alçada de les circumstàncies, pensin en la necessitat que té Catalunya d'un canvi de model i d'un canvi de plantejament en el sistema de finançament i que segur que la crisi que està patint totes les famílies catalanes en aquest moment seria com a mínim un esglaó més baix si en aquest moment tinguéssim un pacte fiscal. Mm-hmm.
La fórmula amb la que s'especula és que no hi hauria una votació tancada, sinó per parts, de manera que tots els partits poguessin d'una manera o altra sumar-se. Insistia també el portaveu del govern, Francesc Homs, aquest matí en aquesta conferència, que aquest mes de juliol estem davant el primer moment de la veritat, que la votació del dia 25 és molt important perquè d'allà sortirà el mandat del poble de Catalunya amb el qual Artur Mas podrà anar després a Madrid a negociar.
Que si negocia amb una força relativa o amb una força superior, va amb molta més força. I jo crec que és important que tots els partits, sobretot els que tenen germans o cosins germans a nivell de l'Estat i que mai han posat problemes amb el model de concert econòmic del País Basc, i per tant tant les dretes com les esquerres han estat sempre a favor i mai hi ha hagut un sol vol en contra, doncs que pensin que a Catalunya això també és possible i que a més l'experiència de 32 anys demostra que realment qualsevol canvi de sistema de finançament que ha hagut fins ara ha estat millor en una mica més de diners, una mica més de recursos, però mai ha hagut la possibilitat de decidir per tu mateix. I ara el que es demana és un canvi en aquest sentit. No pot ser que sigui un millor finançament, però que a l'hora de la veritat el govern de torn, el que sigui, es permeti el luxe de no pagar els deutes pendents. I això és el que ens ha passat sempre. Si la disposició addicional tercera de l'Estatut, quan han volgut, no la compleixen. Si les inversions que pensaven fer tants mils de milions d'euros, però després fan una despesa d'un 20% i es queden tan amples. Si el fons de competitivitat, el mateix. En canvi, si tu tens, com deia l'OMS aquest matí, la clau de la caixa, és molt diferent. i mai ens hem negat a ser solidaris. La solidaritat Catalunya la mantindrà, però una cosa és negociar-la i una altra és imposar-la.
La clau de la Caixa vol dir, al final, tenir una hisenda catalana pròpia, una agència tributària pròpia, que gestioni els propis recursos.
Que gestioni, recapti, inspeccioni els recursos i tots els recursos que hi ha a Catalunya, tots els impostos que es paguen a Catalunya i a partir d'aquí determinar quina és la quota de retorn.
De totes maneres, com dèiem, la veritat segurament arribarà quan això es pugui negociar a Madrid, i ja hem escoltat en més d'una ocasió el president del govern, Mariano Rajoy, dir que de moment això per ells no és prioritari.
Bé, per ells no és prioritari, però Catalunya ja porta 32 anys demostrant que qualsevol sistema que ells han negociat amb nosaltres, sense la possibilitat que nosaltres tinguem la nostra agència tributària, hagi estat bo per Catalunya. Ha estat negatiu i, per tant, Catalunya, que és un motor econòmic, que ho ha demostrat, que significa el 18% del PIB a nivell d'Espanya, necessita canviar el seu model, però això de retruc beneficiarà a l'Estat espanyol, perquè a sobre nosaltres no ens neguem a la solidaritat.
Aquest pacte fiscal ha d'arribar com a solució a la crisi? O després de la crisi, quan ja ens n'haguem sortit?
Això jo crec que forma part de la negociació. Jo crec que des de fa 13, 14, 15 anys, el tema del pacte fiscal, del concert econòmic, del concert solidari, del concert del segle XXI, com deia avui el Pepe Álvarez d'UGT, s'ha parlat i ha començat a ser una necessitat en els darrers 10-12 anys. De fet, en el projecte d'Estatut aprovat el 30 de setembre del 2005 ja se'n parlava d'un concert solidari. Ara ens hem trobat amb la crisi, una crisi que fins al 2007 no existia. Ara es veu com més perentòria aquesta necessitat, però no ha de ser la solució a la crisi, sinó que el que ha de ser és que si una altra vegada podem tenir un sotrac com el que tenim ara, ja tinguem un sistema de finançament que, si comparem el que està patint Catalunya al que està patint el País Basc, no hi ha cul.
Ja anem acabant, però abans volia demanar-li per la comissió que s'ha creat per investigar la situació de les caixes catalanes. El proper dilluns, el 16 de juliol, comencen els treballs, tot i que les compareixences no seran fins després de l'estiu. Vostè què en pensa d'aquesta? Normalment es diuen que les comissions no serveixen per res. En aquest cas, què és el que...
És difícil dir què és el que es pot esperar. Jo crec que el dilluns serà important saber quin és el pla de treball que aproven tots els grups, perquè a partir d'aquest pla de treball se sabrà en quins productes entren o no entren, segon a quines persones o a quins càrrecs es demanarà la seva compareixença, i a partir d'aquí es podrà visualitzar una mica cap a on es vol anar. Una comissió d'investigació, jo no he sigut mai gaire partidària, però és una eina que poden tenir els grups parlamentaris. En aquest sentit es va adoptar i, per tant, jo confio que realment els grups parlamentaris facin de diputats, no facin de jutges. Això el president de la comissió ja ho va dir el primer dia, i el que han d'intentar és buscar aquells ressorts o aquelles solucions que realment donin confiança a la ciutadania. Hem d'evitar tot allò que signifiqui assegurar que els donarem resposta a tot o a no sé què i després aquesta resposta no arribi. El que no podem és allunyar més la ciutadania de la política i, per tant, intentar arribar a aquells aspectes que realment des del Parlament es pugui trobar alguna solució.
Doncs ara, de seguida, la tertúlia amb els diputats del Parlament, en parlarem d'aquesta qüestió i d'altres que hem tractat en aquesta entrevista. Agrair-li molt especialment a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que hagi pogut venir avui, perquè ens han dit que avui també l'hem de... Gràcies i
sí,
felicitats també,
sí,
perquè...
Exacte, el número 7è de net.
Ha estat àvia aquesta nit, el 7è net. Doncs moltes gràcies. I fins a una altra bona nit.
Molt bé.
Felicitats.
Gràcies.